plena per dalt. Tinc el cap plena per dalt. Tinc el cap plena per dalt.
Són les 11 i 10, les 18 i 10 a la remissió. Ja esteu escoltant doncs, aquesta sintonia. Tenim amb nosaltres en Miquel Costa. Bon dia, Miquel. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, què tal? Fas bé de quedar-te aquí mentre hem Bernat. Fas
clar,
bé
jo perquè vaig agafar...
no l'havia vist mai tan centrat en el que ha de fer. No? Vull dir,
és... Realment el que faig és agafar punts per veure com millorar cada dia.
Molt
això
bé,
és el
bé.
Que estic fent.
Fas molt bé. Aquesta feina de vigilància ja et dic que és important.
Sí. Doncs a veure, Miguel, que ho dic de veritat. Bé, parlem avui de l'Odissea, no?
Sí.
I dels herois com a model, no? Jo tinc el Bernat i nosaltres com a societat doncs, hem agafat diferents models.
Tots tenim algun model, algun referent, no? A qui copiar o a qui entendre què no s'ha de fer, no? Models positius i negatius. Fa un mes, crec, vàrem parlar del model positiu i negatiu de dona i avui parlarem d'un model clàssic, arcaic, en aquest cas, que és l'heroi de l'Odissea. I parlarem de l'Odissea perquè és la lectura de novembre del Club de Lectura Filosòfica que vam engegar fa un mes i que ahir vam tenir la primera trobada per comentar la lectura d'aquest mes d'octubre, Hijos de Homero, un llibre que ja n'hem parlat en aquesta secció. I, per tant, llegirem durant aquest mes l'Odissea. L'Odissea és un relat que tothom coneix d'alguna forma, no?
És complicat de llegir.
Complicat, què vol dir, complicat?
Doncs d'aquests llibres que has d'estar molt concentrat, que has de tornar-hi...
No, en absolut no. La complicació que pot tenir, que tampoc ho és que, evidentment, tant la Ilíada com l'Odissea són poemes tràgics escrits com a cançons, escrits en hexàmetres, dàctilis es diu, aquests hexàmetres, o hexàmetres èpics, no? Per tant, té aquest rerefons antic en sa manera literària. Però en tot cas, sobretot l'Odissea és un relat modern, és un llibre d'aventures, bàsicament. No? Evidentment, darrere hi ha tot una mentalitat antiga, però és un heroi Odisseu, o Ulisses, en la seva versió romana, si el coneix més com a Ulisses, és un heroi que té moltes cares, no? Així com anteriorment a Ulisses els herois eren orgullosos, eren valents, Ulisses té moltíssimes més capes, no? Ara ho veurem.
D'acord.
I per tant, l'Odissea és un llibre, jo l'he llegit dos vegades, el tornaré a llegir ara per la lectura que farem a finals de novembre. És un llibre que té diferents lectures, com tota bona obra. I a més, bé, tothom sap, no? És el relat de tornada d'Odisseu, d'Ulisses, després de la guerra de Troia, que a més, ara ho comentarem, guanyen mitjançant un enginy d'ell mateix. Segurament tothom coneix el cavall de Troia.
Clar que sí.
Ara en parlarem. I és un relat, l'Odissea, que retrata la tornada d'Odisseu a Ítaca, no? La tornada a la seva illa enyorada, és el rei d'Ítaca, i després de 10 anys d'assetjar a Troia i fer-la caure finalment amb aquest cavall de Troia, torna, però no torna fàcilment, torna durant 10 anys. I durant aquests 10 anys li passen moltíssimes coses. I en totes aquestes proves que ha de superar, és on es dibuixa aquest model positiu d'home, d'heroi, que després ha arribat fins als nostres dies. No?
Molt bé. De fet, encara es diu, no? Això de... Bé, en italià es diu molt. Quan alguna cosa és molt difícil, això és una odissea.
Exacte. Sí. Quan fas un viatge molt llarg, quan hi ha molts entrebancs...
Exacte.
És com que surts d'un i caus de peus en un altre, no? I vas passant proves. Però aquestes proves et van enfortint i et van fent més intel·ligent i et van fent millor i, a més, van establint un relat per establir també, com hem dit en altres ocasions, un model, no? Els mites, com ja vam comentar anteriorment, no són només relats ingenus, sinó que estableixen una manera de funcionar, una manera que a algú li convé que es funcioni així, no?
Molt
Mira,
bé.
Per exemple, parlàvem del cavall de Troia, tothom coneix.
Sí.
L'estratègia del cavall de Troia, no?
Fas un regal, no? És un regal enverinat, realment, no?
Sí. Fas veure que et retires, sí, i que, o sigui, que et rendeixes, mm, i deixes un cavall de fusta gegantí, però dins hi han amagats els millors guerrers de l'exèrcit dels grecs, no? I què passa? Que surten els troians i diuen, mira, aquests s'han anat i mira que ens han deixat aquí, va, portem-ho cap endins. I entren cap a dins de les muralles de Troia, i després de festejar la victòria se'n van tots a dormir tranquil·lament, i de dins del cavall surten els guerrers grecs, obren les portes i entren totes les tropes gregues i fan caure Troia. És un element que ens indica aquí, perquè qui va tenir aquesta idea va ser Odisseu, va ser Ulisses. I és un atret que es comenta en l'Odissea a través d'un poeta. És a dir, Ulisses escolta d'un poeta, d'un Naeda, la seva pròpia treta. No? Per tant, és interessant, és com un relat dins un relat. I això fa que tingui també... novament, aquest heroi tingui aquesta cosa d'enginy que altres herois grecs anteriors no tenien, inclús posteriors, no? Aquesta cosa de s'enginy.
Clar, en canvi d'utilitzar la força i la perseverança, igual de seguir doncs, assetjant igual una muralla, una porta que no cedeix, no, va dir, doncs anem a canviar l'estratègia.
Exacte. És el poder del pensament com a arma, podríem dir que és, no? Que va més enllà de la força. Després, va, més passatges que hi ha... Anem a fer uns quants spoilers d'aquesta obra que tothom més o menys coneix.
Molt bé.
Odisseu arriba un moment en què cau, arriba, en la seva tornada cap a Ítaca, arriba a la illa de Calipso. Calipso és una nimfa amb qui està amb ell durant molt de temps, i li acaba oferint, abans de marxar, arriba un moment en què ell diu, va, vull marxar, perquè ja sabem que ell vol tornar a casa seva, vol tornar a Ítaca, perquè a més l'espera Penélope, no?
Teixint i desteixint,
Teixint i desteixint, i amb tots els pretenents a la porta, no? Però ell arriba un moment en què s'ho passa molt bé en Calipso, no? Aquí veiem també com a un heroi, a un home... se li permet la infidelitat quan a Penélope no li van permetre tant, no?
Clar, clar.
Es va tenir que mantenir absolutament fidel. No, Odisseu, Ulisses, s'ho passa bé en Calipso. Durant molt de temps, no recordo ara quant de temps, però...
Ell està a gust allà.
Està super a gust. I a més, fixa't que a l'hora de partir, Calipso, que també s'ha mig engatussat d'ell, li ofereix que si no se'n va, si es queda amb ella, li ofereix la immortalitat.
Wow.
I ell, no sé si s'ho pensa molt, però l'acaba rebutjant. És a dir, aquí, d'alguna forma, hi ha la consciència de ser mortal. No? Així com altres herois s'equiparen als déus, ell prefereix ser mortal i tornar amb Penélope que no la immortalitat amb una nimfa que, a més, li agrada. Vull dir, no és que siga, li ofereix una gàbia d'or, podríem dir així, no? Però la rebutja.
Clar, també la integritat, no? De dir, doncs no venc, diguem, el meu objectiu per això que m'estàs oferint.
Exacte. De fet, no sé exactament com li diu, però li ve a dir que prefereix un minut amb Penélope, que segurament no parla de minuts, però que prefereix una estona amb Penélope que no s'eternitat amb ella.
Uau.
Vull dir que la deixa ben... No sé com d'haver quedat Calipso, se'n podria fer també un...
Molt, molt malament, segurament.
Perquè a més Calipso és hermosa, no és qualsevol nimfa. Però aquesta és una de les primeres parades, aturades que fa Odisseu en aquesta tornada cap a Ítaca. Després també arriba a baixar a l'Hades, baixa als inferns, i d'alguna forma allí coneix, entén, agafa consciència de que és mortal, evidentment ha renunciat a la immortalitat, i què significa la mort, no? I en aquest Hades s'hi troba, per exemple, en el profeta Tiràcies, que és l'endeví grec per antonomàcia, no? I s'hi troba ànimes dels seus companys, i s'hi troba també la seva mare morta de pena. Morta de pena pel seu fill, que no va tornar mai més en vida, no? Per tant, d'alguna forma, aquest descens és també un descens psicològic, interior, on l'heroi reconeix que és mortal i les conseqüències de morir i quin futur li espera. No? És un moment també important com a conquesta de consciència, no? Ser conscient de la mort, que també és un tema molt recurrent en la mitologia clàssica. Després hi ha un altre episodi que segurament també tothom coneix, que són les sirenes.
Que ell també fa l'estratègia, no? I es lliga, diguem.
Sí. Ell, l'han avisat, Circe, l'avisa de que hi ha unes sirenes que tenen uns cants molt atractius, que el poden fer, que fan desviar els corrents i perden en els homes, sobretot els navegants. No? Hi ha que dir que les sirenes no són peixos, com aquesta imatge que tenim moderna, les sirenes, sinó que són pardals, guilots, amb cos de dona.
O sigui, són pardals.
Amb bust de dona. Sí, tenen plomes, tenen pates, tenen cua i tenen bust i cap de dona. Que aquí veiem també l'element femení, que ja vam parlar, no? Com la maldat sempre té, gairebé sempre té rostre femení, no? La maldat profunda.
I per què han fet això de que ara són peixos?
Més endavant ho tindríem que mirar.
Haurà sigut Disney o algú?
No, és anterior. Crec que, no sé si va ser en arranjament o abans, es va començar a fer aquesta sirena que és mig peix i mig dona, també. No? Però no t'ho sé dir exactament, eh? Potser és
ho haurem de buscar, anterior. Mira, és curiós.
I aquí que tenim, bé, com tu deies, no? Aquesta prudència, ell es fa lligar el pal perquè no es vol perdre el cant de les sirenes. És a dir, li posa taps de... Anava a dir de suro, segurament de suro no, taps de cera a tots els mariners perquè no escoltin aquest cant que els fa perdre, i ell li diu, lligau-me el pal major i així escoltaré el cant de les sirenes, que el vull escoltar, vull conèixer, vull tenir aquest coneixement, però no em perdré, no em farà perdre, no em bugiré, no? Que és el que feia finalment aquest cant. No? Per tant, aquí tenim novament un episodi de fer servir la raó, l'astúcia, com a resistència. Bàsicament, Ulisses és un heroi resistent. I finalment, bé, n'hi ha molts més passatges, no? Però n'he triat només uns quants, tenim quan arriba finalment a Ítaca, bé, passa per tot una sèrie de proves a la mateixa illa, arriba disfressat i troba que la seva plena d'assetjadors de la seva estimada Penèlope, no? Que els té allí esperant, ja no poden més, ja s'han afartat en totes vides a Hisenda, i el que fa ell, es mostra com a Odisseu i fan una prova per veure qui sap tensar l'arc d'Odisseu, i aquell que sàpiga tensar l'arc d'Odisseu s'hauria de quedar, encara no saben que està allí Ulisses, s'hauria de quedar amb Penèlope, no? I ningú pot tensar aquell arc, que és un arc superresistent, menys Odisseu, que no només tensa l'arc, sinó que un a un mata amb fletxes tots els pretenents de Penèlope i finalment es retroba, entre més històries, no? I finalment es retroba amb Penèlope. Però vaja, bàsicament crec que són uns quants, i aquí tenim també, en aquesta última prova de l'art, tenim també la força, no és que un heroi només hagi de ser astut, ha de ser fort, ha de ser determinat, ha de tenir aquesta valentia per enfrontar-se a tot i finalment fer córrer la sang, no? Que això no deixa mai d'existir. Però tenim amb aquesta lectura de l'Odissea, tenim el que serà retrat clàssic durant moltíssim temps del que és l'heroi. L'heroi positiu, d'home, i tant dins la literatura com a la vida. No? És un heroi que pensa, que dubta, que tria i que s'instrueix i que té mesura per entendre les coses. Per tant,
perdura
no
encara, no? Una mica això. Sí. O sigui, el típic, jo què sé, no sé, ara m'imagino les típiques pel·lícules, no?, de jo què sé, d'agents de policia i coses d'aquestes.
Sí.
És una mica això, no?,
sí.
l'agent aquest estratègic que no es deixa corrompre, no?, que quan ha d'escollir entre deixar morir el dolent o salvar-lo, l'acaba salvant.
Però que passa per certs moments en què dubta.
Sí.
Té ànsia també de coneixement, té una certa part il·lustrada, no?, I sap ser enginyós, no?
Exacte, que planifica i que preveu, no? Una cosa també molt important, doncs, en la guerra en general, no? També en les guerres antigues, les guerres clàssiques, als romans, doncs, no sé, es planificaven molt bé els combats i molts cops era més tenir estratègia, més saber on col·locar-te, no? Quin riu tenir en compte abans que la força o la quantitat d'homes que tingueres.
Exacte, tenir en compte tots els factors que intervenen en una victòria, tant en una guerra com en qualsevol prova que hagis de superar. I per això és que ha sigut un heroi i una lectura que sempre ha inspirat en tota la literatura amb moltíssims herois, no? Perquè té aquesta cosa que és transversal, que és universal, no?
Sí, també aquesta cosa de la fidelitat, diguem, a la família o a Penélope,
també.
És una cosa que també sorprèn, no?, per l'època.
Sí, ja hem vist que era una fidelitat relativa.
Sí, a mitges, no?
Ell vol tornar, sí. Evidentment és l'home de la casa, és el rei d'Ítaca, no?
Clar.
Ara tenim reis que fugen.
Exacte.
I aquí teníem un rei que va frisar per tornar a la seva terra, no? Evidentment tenen alts i baixos i tenen ombres i llums, no? Però sí que tenen, sobretot, aquí, en aquest... Homero va escriure aquest relat cap a l'any 800 abans de Crist. Per tant, és una etapa prèvia a sa filosofia, prèvia a l'imperi de sa raó. Però ja tenim personatges que pensen, que pensen més enllà de s'espasa, per dir-ho així, no?
Doncs mira, molt interessant saber d'on venen també doncs, aquestes característiques dels herois. Ara ja tenim ja herois antiherois i de tot, eh?
Sí, sí.
Herois criminals i...
Sí. Bé, allí també n'hi havia, hi havia altres, així com tenim aquest model positiu, també hi havia models negatius. Agamemnon, que era el cap de tots els cabdills que van anar a Troia, era un desastre d'home, era un home orgullós, prepotent, que així els va anar, que si no hagués set per Odisseu segurament no haguessin fet caure a Troia, no?
Clar que sí. Doncs mira, moltíssimes gràcies, Miquel Costa, per portar-nos un dia més un espai de filosofia tan necessari, ja que la filosofia molts cops, doncs, no, se'ns oblida que existeix i està en tot a la vegada, no?
Sí, exactament. És, no sé quin també quin filòsof grec li van preguntar per què servia, crec que va ser Aristòtil o Plató, no ho sé, no ho recordo. Li van preguntar per què servia la filosofia i va dir, per res. No serveix absolutament per res. I no servim per res, serveix per tot.
Efectivament, moltíssimes gràcies. Doncs mira, aprofitant aquest espai, us deixem amb una cançó bastant rockera que es diu Odyssey i és de Joyous Wolf.
Cersei stole the sun from me.